Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Aquest matí, a la sessió de control del govern de la Comunitat de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso feia aquest anunci tan esperat.
Señoría, después de tanto trabajo, una de las capitales más castigadas por la pandemia está saliendo con más fuerza que nunca. Y lo está haciendo porque todos, de niños a mayores, están realizando un gran trabajo, un gran esfuerzo para conseguirlo. Por eso, les anuncio que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes.
Doncs bé, ni 24 hores ha durat la decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Des del Ministeri de Sanitat ja han alertat que Ayuso no pot decidir unilateralment perquè és la llei pactada entre governs i comunitat la que estableix quin ha de ser l'ús de la mascareta a l'aire lliure. Una nova mostra de la cursa constant i poc útil en què Ayuso sempre vol situar Madrid en la primera posició. Primers en obrir bars, primers en passar de fase, primers en tornar a les discoteques. I en moltes èpoques de la pandèmia també primers en contagis, primers en ingressats a les UCIs i, malauradament, també primers en morts per coronavirus. Veurem un cop acabi la pandèmia quin és el proper objectiu d'aquesta carrera constant i sense sentit que sembla que no té final. Pere Joventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
La defensa de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig tornen a demanar que el Constitucional suspengui cautelarment les euroordres.
Segons l'advocat dels quatre polítics exiliats, Gonzalo Boye, la denegació de la suspensió cautelar de les euroordres va en contra de la decisió del Tribunal Europeu, és arbitrària i situa el Constitucional en rebel·lió contra el dret europeu.
L'alcalde del PP, Xavier García Albiol, està a un pas de ser desbancat de l'alcaldia. Tots els grups de l'oposició, que sumen 10 regidors, ja han signat la moció de censura en contra seva.
Demà a migmatí ho farà el PSC, el principal partit a l'oposició, amb 6 regidors. Un cop a registrar la moció a l'Ajuntament, començarà el compte enrere perquè el ple se celebri el 8 de novembre.
I a Madrid ho dèiem fa un moment, Isabel Díaz Ayuso ha anunciat que la mascareta deixarà de ser obligatòria als patis de les escoles a partir de dilluns 25 d'octubre, però el govern espanyol no ha tardat en reaccionar.
Sí, el Ministeri de Sanitat considera que Madrid no pot decidir unilateralment la retirada de la mascareta.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Jordi Alba podria perdre's el clàssic de diumenge al Camp Nou per un esguinç al turmell esquerre. Alba va marxar del partit d'ahir amb molèsties.
Koeman dependrà de l'evolució d'aquesta lesió per saber si pot comptar o no amb el lateral esquerre del Barça aquest diumenge contra el Madrid. Alba ve d'estar de baixa 3 setmanes per una lesió al bíceps femoral dret.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem marcat per l'inestabilitat i al llarg de les properes hores es continuaran repetint les precipitacions que ja aquest matí han afectat molts punts de les comarques del Terç Nord, meitat és també comarques del litoral i perlitoral de Barcelona i també del nord de Tarragona i Camp de Tarragona. Precipitacions que durant la tarda poden afectar qualsevol d'aquestes comarques, però sobretot les situades més a prop del litoral i del perlitoral central. Unes precipitacions que ens poden afectar fins demà al matí ben bé. Per tant, doncs, compte perquè en alguns llocs fàcilment inundables avui l'aigua pot baixar amb bastanta força. Les temperatures avui baixen respecte a les de dies anteriors. Precipitacions, com dèiem, fins demà al matí a partir de les hores obertura de clarianes i un ambient cada vegada més assolellat, amb alguns núvols poc importants, però sobretot amb un descens de les temperatures que ens portarà un ambient de plena tardor de cara demà i sobretot al cap de setmana.
La defensa de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig tornen a demanar que el Constitucional suspengui cautelarment les euroordres.
Segons l'advocat dels quatre polítics exiliats, Gonzalo Boye, la denegació de la suspensió cautelar de les euroordres va contra la decisió del Tribunal Europeu, és arbitrària i situa el Constitucional en rebel·lió contra el dret europeu. L'advocat creu que el Constitucional no pot prioritzar l'efectivitat de les euroordres de detenció per sobre de la immunitat parlamentària que té com a eurodiputats.
Precisament el líder del PP, Pablo Casado, que demà assistirà a la reunió del Consell Europeu, reclama a Pedro Sánchez que des del Consell aprofiti per impulsar l'extradició de Puigdemont.
Creo que hoy Sánchez tiene que ir al Consejo Europeo para decir que la justicia española es independiente, pero merece el respeto de los demás países. Esa labor es la que hicimos en su día también nosotros para ilegalizar Batasuna. También parecía imposible que en Europa nos dieran la razón y que vieran que era una organización terrorista como brazo político vinculado a una banda terrorista.
El cap de l'oposició ha avançat que ell mateix demanarà suport per extradir Puigdemont a la resta de membres del Partit Popular Europeu.
Encara en relació a les euroordres, aquest matí l'eurodiputat Toni Comín es qüestionava quina serà la justificació que tindrà l'advocacia de l'Estat per no atorgar-los la immunitat cautelar.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Comín ha reiterat que, segons Llarena, l'euroordre segueix vigent.
És estrany que l'advocacia de l'Estat digui molt bé, l'euroordre no està suspesa, però igualment no cal que els donin la immunitat. Per tant, només sabem quina és la posició de l'advocacia, no hem pogut veure els fonaments jurídics perquè encara no són públics. Per tant, no sabem quin és l'argument que faran servir ara per justificar la seva posició de que no ens donin la immunitat, cautelarment, eh? Però en tot cas, el que no poden és fer servir l'argument que vam fer servir el primer cop, això segur que no.
Davant el desafiament que ha plantejat el Tribunal Constitucional de Polònia, la justícia europea, Comín ha instat al Tribunal de Luxemburg a que l'estat de dret que es planteja a Polònia sigui el mateix que a Espanya.
El Tribunal de Luxemburg, en dos casos, s'està enfrontant a un problema que té a veure amb l'estat de dret. És en aquest sentit que nosaltres insistim que la rotunditat amb què les institucions europees s'han plantejat defensar l'estat de dret a Polònia ha de ser exactament la mateixa amb què es plantegin defensar l'estat de dret a Espanya.
Una cimera europea on, davant l'increment del preu de la llum, Pedro Sánchez s'ha reunit amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per reclamar mesures per canviar aquesta tendència.
Fons de Moncloa assenyalen que Sánchez va a la trobada amb la màxima ambició i un discurs contundent sobre l'urgència d'actuar a escala europea per fer front a l'augment dels preus.
¿De qué manera actuar a nivel europeo? En tres aspectos fundamentales. La formación del precio de la electricidad, que ahora mismo está siendo distorsionado por la elevación del precio del gas. Todo lo que tiene que ver con la compra conjunta de gas para mejorar y aumentar el poder de negociación que podamos tener los Estados miembros gracias al aporte de la Comisión Europea respecto a terceros países. Y vigilar muy de cerca cuál es la evolución de la especulación que se pueda estar produciendo en el mercado de derechos de emisión.
Després de dos dies consecutius de baixada, però mantenint-se per sobre del nivell dels 200 euros al megawatt hora, avui el preu de l'electricitat continua pujant i pagarem un 3% més que ahir.
El preu es queda a 8 cèntims dels 208 euros al megawatt hora. Aquesta xifra multiplica per 5 el valor que es va registrar el mateix dijous de l'any passat. El preu menys car serà entre les 4 i les 6 i el més car entre les 9 i les 10 de la nit, on el preu s'enfilarà fins als 250 euros al megawatt hora.
Badalona ja està un últim pas de fer fora Xavier García Albiol de l'alcaldia. Tots els partits de l'oposició, menys el PSC, ja han signat la moció de censura per fer-ho possible. Demà ho faran els socialistes, que no s'han sumat a la fotografia conjunta d'avui. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Albiol ja suma 10 firmes per fer-lo fora del govern, sola dels regidors de Guanyem, Comuns, Esquerra i Junts. Només falten les 6 del principal partit a l'oposició, el PSC, que no ho farà fins demà a mig matí. Quan demà hagi signat, quedarà el ple convocat per al 8 de novembre. A hores d'ara, tots els grups, menys Guanyem, segueixen negociant si entren o no al futur govern municipal. Escoltem David Torrents, de Junts, ahir de Llaurador, dels Comuns, i Àlex Montornès, d'Esquerra.
Si les bases em diuen que he d'estar al govern, allà em tindran, i si no, estaré a l'oposició fent l'oposició més constructiva que pugui.
Nosaltres decidirem dintre de la nostra coalició si entrem al govern, però la nostra voluntat és fer-ho.
Volem seguir parlant amb la resta de formacions, perquè això pot ser a dins del govern o pot ser amb un acord d'estabilitat des de fora. Ara mateix no us ho puc dir.
Si res no canvia, les properes hores s'activarà la maquinària perquè el socialista Rubén Guijarro sigui el nou alcalde de la ciutat.
A tot plegat, Xavier García Albiol ha tret a la llum una enquesta que li otorgaria la majoria absoluta en uns hipotètics comicis.
Ho ha fet a través de Twitter, però atenció, perquè el treball de camp d'aquesta enquesta es va fer el mes de maig passat, molt abans que esclatés el cas dels papers de Pandora. El PP passaria dels 11 regidors actuals fins als 14, segons aquest sondeig, i aplegaria un 46% dels vots. Recordem que les eleccions del 2019 va fregar el 38% dels suports.
I Judit, Badalona i inestabilitat política han anat de bracet des del 2015. La ciutat ha tingut fins a 5 alcaldes en aquests anys.
El 2015 el partit més votat va ser el PP, però la líder de Guanyem, Dolors Sabater, va aconseguir ser alcaldessa amb el suport de les forces d'esquerra quan van fer un front comú perquè la dreta no seguís governant.
El mandat de Dolors Sabater no va arribar a completar-se, el PSC la va desbancar del càrrec quan faltava prop d'un any perquè se celebressin les eleccions municipals.
El PSC no estava d'acord amb el rumb que havia agafat el govern de Sabater en relació al procés independentista ni tampoc amb la seva gestió municipal. Per això va decidir impulsar una moció de censura contra ella, que va poder aprovar gràcies al suport del PP, del Biol i també de Ciutadans. I aleshores, qui va agafar la vara d'alcalde va ser el socialista Àlex Pastor.
Un any després, del 2019, se celebren les eleccions municipals. El PP és el partit més votat amb 11 regidors i en segon lloc ho és el PSC amb 6.
Malgrat haver quedat per darrere del Biol, Àlex Pastor continuarà sent alcalde després que finalment Dolors Sabater retirés la seva candidatura i el seu partit li acabés donant suport per investir-lo.
Això sí, Pastor no completa ni un nou any al capdavant de l'Ajuntament quan és detingut per saltar-se el confinament i conduir begut i acaba dimitint.
L'executiva del PSC emet un comunicat d'urgència en què el suspèn de militància i li demana renunciar a tots els seus càrrecs públics. Des del partit municipal accepten que els fets que se li imputen a l'alcalde són certs i Pastor dimiteix.
Amb la dimissió, la primera tinent d'alcaldia, Aïda Llauradó, dels Comuns, agafa el relleu com a alcaldessa accidental.
I tres setmanes després, Xavier García Albiol és investit alcalde en segona volta i contra tot pronòstic, perquè el PSC i Guanyem no van ser capaços d'entendre's sobre com repartir-se l'alcaldia. Ara, poc més d'un any i mig després, Albiol serà apartat i el socialista Rubén Guijarro agafarà el relleu quan queden uns 17 mesos per tornar a celebrar-se de nou eleccions municipals.
Gràcies, Judit. I a Madrid, PSOE i PP acorden que Ángel Gabilondo sigui el nou defensor del poble espanyol.
Gabilondo, que fou ministre d'Educació, va dimitir el maig passat com a líder del PSOE a l'Assemblea de Madrid arran de la desfeta electoral dels socialistes a les eleccions madrilenyes. D'aquesta manera, substituirà Francisco Fernando Marugán, veterà exdiputat dels socialistes que exercia el càrrec en funcions des del juliol de 2017.
I us explicàvem en portada, aquest matí a Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciat que la mascareta deixaria de ser obligatòria als patis de les escoles a partir de dilluns 25 d'octubre.
Ho ha anunciat aquest dijous la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durant el ple de l'Assemblea de la capital espanyola.
Señoría, después de tanto trabajo, una de las capitales más castigadas por la pandemia, está saliendo con más fuerza que nunca. Y lo está haciendo porque todos, de niños a mayores, están realizando un gran trabajo, un gran esfuerzo para conseguirlo. Por eso, les anuncio que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes.
La presidenta madrilenya ha explicat que no caldrà que els menors portin mascareta a l'hora del pati ni en les activitats que es facin a l'aire lliure.
Des del govern espanyol, però, no han tardat en reaccionar davant d'aquest anunci. El Ministeri de Sanitat considera que Madrid no pot decidir unilateralment la retirada de la mascareta en els patis de les escoles.
Explicant que la llei que hi ha en vigor des del 29 de març estableix el seu ús obligatori en espais a l'aire lliure, on no sigui possible mantenir una distància mínima de 1,5 metres. La declaració d'actuacions coordinades en salut pública davant de la Covid per a centres educatius aprovada en l'executiu de Pedro Sánchez i les comunitats autònomes fixa l'ús obligatori de la mascareta a partir dels 6 anys, amb independència del manteniment de la distància interpersonal o la pertinença a un grup de convivència estable. Així, de moment, només es podria prescindir de la mascareta a les activitats esportives a l'aire lliure i sempre que es fes amb l'autorització i supervisió dels professors responsables.
A Catalunya, de moment, aquesta mesura encara no està sobre la taula. Avui la velocitat de transmissió continua pujant, ho fa 6 centèsimes i se situa ara en 1,08 punts.
El risc de rebrot també creix, ho fa 2 punts i ara és de 47. El Departament de Salut ha declarat 6 hospitalitzats i 6 crítics menys a les unitats de cures intensives. Els grups escolars confinats per Covid a Catalunya baixen a 70, 2 menys que ahir, i hi ha 2.958 persones en quarantena. No hi ha cap centre tancat completament, però 58 sí que tenen algun grup afectat.
I encara que pel que fa al coronavirus, en ple debat sobre si s'han d'aixecar les patents de les vacunes contra la Covid, Intermón Oxfam reclama que la Unió Europea asseguri la salut pública global per sobre dels interessos empresarials.
Ho ha dit en una entrevista a l'Estel Migdia, la directora de programes d'Intermón Oxfam, Bea Novales.
Bueno, el rol de las instituciones europeas debería ser siempre asegurar el bien común, que en este caso es la salud pública global, por encima de los intereses particulares de las grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Es verdad que la Unión Europea sí que al inicio de la pandemia centralizó la gestión de las compras y la negociación con las empresas multinacionales para facilitar y que los precios bajaran y que fuera una negociación positiva.
Tot i això, l'urgència va fer, segons Novales, que no s'acabés de tancar bé amb les empreses farmacèutiques i ara alguns països, entre ells Espanya, demanen que es liberalitzin les patents per assegurar que tothom hi pot tenir accés.
El vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, acusa l'Ajuntament de Barcelona de qüestionar el projecte de la T-Mobilitat i assenyala l'arribada de Colau a l'alcaldia com un dels motius del seu endarreriment.
Puigneró ha reconegut durant el ple del Parlament que els retards de la implementació de la T-Mobilitat són injustificables, però ha manifestat que hi ha hagut elements no previstos com el 155 i la pandèmia de la Covid-19.
Alguns d'aquests retards, per exemple, es produeixen perquè amb el canvi en el govern de Barcelona, després de les eleccions municipals, doncs resulta que per part de l'Ajuntament es qüestiona el projecte. I per tant, el nou govern, del qual vostès en formen part, qüestiona aquest projecte i mostra la seva disconformitat amb algunes de les qüestions i per tant s'ha de tornar a reconfigurar l'abast i les condicions del projecte.
El vicepresident del govern ha manifestat als socialistes que ells també són corresponsables del retard d'aquest sistema. Tot i això, Puigneró ha tret pit, ha defensat la complexitat del projecte i ha reiterat el compromís del govern per tenir la T-Mobilitat implantada aquesta legislatura. Sobre l'incident a la web del projecte també s'hi ha referit. Puigneró ha manifestat que la ATM va corregir l'error a l'hora de que l'incident va tenir lloc i que en cap cas s'han compromès dades econòmiques ni d'altres que puguin ser sensibles.
Encara en mobilitat, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, s'ha defensat davant la crítica d'una absència del Servei Català de Trànsit en la gestió de les vies d'accés a Barcelona.
Aquest matí ha contestat des de Ràdio Estel a les declaracions que aquest dimecres feia a La Vanguardia el vicepresident de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
L'absència total del Servei Català de Trànsit no és com transcriu el senyor Poveda. Nosaltres tenim, per exemple, a nivell de Catalunya i també de l'àrea metropolitana, 300 plans locals de seguretat viària que també són plans de mobilitat i que gestionem en municipis, cosa que no tenen altres administracions de l'Estat que es dediquen a la gestió del trànsit. Per tant, la presència des de ja fa anys en la intervenció de la mobilitat en l'àmbit urbà i en aquest cas en l'àmbit metropolità hi és i serà.
A més, Lamiel també ha criticat les successives moratòries que s'han aplicat a les restriccions que contemplava la zona de baixes emissions, que considera que no han ajudat a la reducció de vehicles.
Aquestes zones de baixes emissions, que poden funcionar com unes zones que, per dir-ho d'alguna forma, limitin l'accés d'un tipus de vehicles a les ciutats, i en aquest cas a l'àrea metropolitana i a la ciutat de Barcelona, funcionin correctament. Ajuda molt poc que hi hagin aquestes moratòries i, per tant, els compromisos adquirits en l'aplicació de la zona de baixes emissions no s'hagi pogut anar complint.
Una crítica del director del Servei Català de Trànsit que ha respost fa poca estona a Twitter la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
Bonet ha recordat que el transport en ferrocarril a l'àrea i a la regió metropolitana és competència del govern de la Generalitat i ha insistit que des de trànsit exerceixin les seves responsabilitats.
I dels cotxes als trens, perquè l'Associació Promoció pel Transport Públic demana una aposta clara i decidida per recuperar els trens nocturns a Catalunya. També reclamen trens de radi curt que substitueixin els viatges que es puguin fer en menys de 4 hores.
L'entitat ha presentat una proposta aquest dijous en una roda de premsa on es plantegen itineraris des de Barcelona direcció Zuric, París, Frankfurt o Milà per arribar en 10 o 12 hores, però també connexions nocturnes dins la península Ibèrica com Andalusia, Galícia o Extremadura amb trajectes d'entre 6 i 8 hores. El president de l'associació, Adrià Ramírez, ha defensat que són trajectes molt atractius.
Hi ha una quantitat bestial de destinacions que des de Barcelona havien estat accessibles. Es podia viatjar des d'aquí, des de l'estació de França, es podia anar per mitja Europa, es podia anar per tota la península, agafar un tren aquí i llevar-te l'any demà. Això s'ha perdut des del 2010. Hem perdut tota una sèrie de serveis que eren molt útils i que nosaltres reclamem que es torni.
Ramírez ha considerat que els primers que s'haurien de recuperar seria la connexió entre París o Zuric i també a escala nacional el corredor cap a Galícia o Andalusia. Encara un apunt més, està previst que el 2024 arribi el primer tren nocturn que connecti amb la ciutat suïssa de Zuric, però també de la mà d'una iniciativa d'operadors alemanys, francesos, suïssos i austríacs. En aquest sentit, Ramírez ha lamentat que el projecte no sigui espanyol ni català.
Una cinquantena de representants del sindicat policial CESIF s'han manifestat aquest dijous a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar la pèrdua d'autoritat del sector i han volgut dignificar-lo. Han alertat d'un augment de les agressions i han criticat la falta de suport per part de les administracions. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El sindicat policial ha manifestat en declaracions als mitjans que se senten desprotegits davant l'augment de la violència ciutadana cap a la policia, sobretot a Barcelona. Per això, el portaveu del sindicat, Eugenio Zambrano, ha alertat que Catalunya necessita un nou model policial.
La culpa de la inseguridad no es de la policía, son de ambos gobiernos que no saben gestionar la seguridad pública. Catalunya necessita un nuevo modelo policial.
Zambrano ha apuntat que només a la Guàrdia Urbana de Barcelona, entre el 2016 i el 2020, s'han registrat 2.240 casos de sinistralitat laboral. D'aquests, 406 són agressions directes als agents de policia i s'han instruït 1.004 atestats policials per atemptar contra els agents de l'autoritat. Per això el portaveu ha reclamat, entre d'altres, mecanismes d'autodefensa per als policies, com les pistoles Taser o el gas pebre, una demanda a la que s'hi ha sumat el regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou.
Augmenta el nombre de treballadors autònoms per primer cop des del 2015. Ho revela un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya que considera que és un moviment normal quan hi ha cicles de crisi econòmica.
El 2020 es va tancar amb més de 500.000 treballadors per compte propi a Catalunya. Això suposa un increment de més de 1.100 autònoms en comparació amb el 2019. Segons l'informe, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, això suposa un canvi després de 4 anys seguits de pèrdua d'autònoms. Això ha provocat que augmenti el pes dels autònoms sobre el total de persones ocupades, tot i que encara està per sota de la mitjana espanyola. Tot i així, Catalunya és la quarta comunitat autònoma per la cua, pel que fa al nombre d'autònoms entre els treballadors, només per davant de Madrid, Euskadi i Múrcia. Els autors de l'estudi asseguren que l'increment d'autònoms sense treballadors a càrrec és un comportament habitual quan hi ha una crisi econòmica.
El jutjat manté a presó els 4 detinguts per una agressió sexual múltiple a una menor discapacitada de Rosselló.
Segons la investigació, la menor hauria estat violada en més d'una ocasió i si bé no tots els detinguts van participar-hi, sí que van mirar i no van fer res per impedir els fets. Recordem que el 80% de les dones que pateixen alguna discapacitat ha patit algun tipus d'agressió o abús sexual.
Els Mossos demanen la implicació del poder legislatiu i executiu per acabar amb els cultius de marihuana a Catalunya.
El cos es mostra preocupat pel creixement exponencial de grups criminals que s'estan instal·lant a Catalunya dedicats al cultiu i tràfic de marihuana. Ho han dit durant la celebració del Dia de les Esquadres que s'ha fet aquest dijous a la Seu Vella de Lleida.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una empresa que hauria distribuït ampolles de vi amb etiquetes falses de les denominacions d'origen Priorat, Terra Alta i Montsant. Els agents van requisar 750.000 ampolles de vi i més de 3 milions de distintius de garantia falsos.
Es tracta de l'empresa Reserva de la Tierra de les Borges del Camp. Els consells reguladors de la denominació d'origen Priorat, Terra Alta i Montsant van detectar que l'empresa estava venent vi amb etiquetes falsificades sense control i sense complir els requisits establerts. Els Mossos d'Esquadra van començar a investigar i la setmana passada van registrar les oficines, les instal·lacions i els magatzems de la companyia. Allà hi van trobar 750.000 ampolles de vi i més de 3 milions de distintius de garantia falsos. De fet, la policia creu que s'haurien arribat a vendre entre 8 i 10 milions d'ampolles de vi amb aquests distintius.
I en el món casteller, Pere, cap positiu en la prova pilot de la Diada de Santa Tecla de Tarragona. L'Ajuntament de la ciutat assegura que l'activitat castellera és segura i deixa en mans de les colles exigir el certificat Covid.
L'equip mèdic va fer 400 testos abans dels dos assajos i el dia de la jornada i 500 proves més al cap d'una setmana. Ara l'informe de la prova confirma que no hi va haver cap contagi en la tornada de les colles a plaça. Ara el debat és si s'ha de demanar o no el certificat de vacunació als castellers. Malgrat el buit legal que existeix, tant els responsables mèdics com la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, consideren que s'hauria de demanar.
I acabem amb els esports. Complicacions a la banqueta blaugrana. Jordi Alba podria no estar disponible pel clàssic de diumenge al Camp Nou per un esguinç al turmell dret.
La participació de Jordi Alba contra el Real Madrid aquest diumenge perilla. Alba va acabar el partit d'ahir davant el Dinamo de Kiev amb molèsties al peu dret. Tot dependrà de l'evolució d'aquesta lesió. Però ara per ara, Koeman no sap si podrà comptar amb el lateral esquerre del Barça. Jordi Alba ja va estar de baixa fa 3 setmanes per una lesió al bíceps femoral després del partit contra el Bayern. En cas que no pogués disputar el partit, el candidat a substituir-lo és Serginho Dest, que passaria a la banda esquerra.
I ara sí, Ansu Fati ja ha firmat la seva ampliació amb el club aquest migdia i serà jugador del Barça almenys per les properes 5 temporades.
Fins al 2027 i amb una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros, la mateixa que es va fixar a Pedri, la que pretén posar al Barça les futures promeses de l'equip. A l'acte d'escenificació de la firma, Ansu Fati ha assegurat que no sent pressió per ser una de les peces clau del nou projecte esportiu que vol construir el Barça.
No es ninguna presión, sino una motivación que te hace pues levantarte todos los días y tener ganas de seguir mejorando y es lo que hago.
A l'acte, el president Joan Laporta ha demanat paciència a l'afició pel jugador, que encara té, ha dit, molt camí per recórrer. Ansu Fati, que ahir va jugar els 45 minuts de la segona part del partit entre el Barça i el Dinamo de Kiev, que va acabar amb una victòria blaugrana per 1-0.
Joan Laporta, que també ha dit que tornarà a sonar l'himne dels segadors al Camp Nou i ho farà aquest diumenge en el partit del Barça contra el Real Madrid.
L'himne de Catalunya tornarà a sonar a l'estadi blaugrana en motiu de la presència del president Pere Aragonès a l'estadi. L'expresident Josep Maria Bartomeu va eliminar l'himne del protocol argumentant que una part de l'estadi el xiulava. Amb la tornada de Laporta a la junta directiva no només tornaran a sonar els segadors, sinó que el president de la Generalitat serà qui presideixi el partit des de la llotja, com es feia abans del mandat de Bartomeu, que va decidir que els partits els presidia ell.
I en handbol, avui el Barça té una cita amb el PSG a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana, una trobada d'alt voltatge considerada com un dels millors partits de l'actualitat.
Els dos grans equips es troben a la cinquena jornada de la Champions. Els Blaugrana sumen 3 victòries i una derrota a Europa, mentre que el PSG només n'ha guanyat 2 i els dos a casa. Els francesos no han guanyat mai al Palau i tenen la Champions com una assignatura pendent. Tot i això, els blaugrana saben que el PSG és un dels millors equips d'Europa i el porter capità Gonzalo Pérez Vargas ha dit que han d'aprofitar aquesta mala ratxa els francesos que tenen fora de casa.
Un equip dels millors d'Europa, que és cert que ha començat molt bé a la Lliga, que a casa seva Champions no ha perdut, però que ha tingut alguns problemes jugant fora de casa i ara que juguem al Palau doncs hem d'aprofitar primer que disposarem de molta gent, d'un bon ambient i que juguem a casa.
Carlos Ortega, l'entrenador, comparteix l'opinió del capità i ha demanat a l'afició que vagi al Palau. Els blaugrana són primers de grup i volen reafirmar el lideratge amb una victòria davant dels francesos.
Cantautora i compositora Maria Rosalén ha sigut guardonada amb el Premio Nacional de Músiques Actuals. El Ministeri de Cultura ha valorat la qualitat artística del seu treball com a compositora i intèrpret i la tasca per reactualitzar la cançó d'autor. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció el Pau Massip, a la tècnica el David Morral i més informació als butlletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel.
Es el imán de tu piel con mi piel, tus ojos el verde horizonte que me encantaba ver. No debí volver. Fui feliz, tú ya no eras tú, aunque todo me recordaba a ti. Y hoy te vuelvo a ver, se me ensanchará el orgullo. Te diré que no te pensé, pero mentiré, porque no, no hubo un día que no me hace.
Radio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
De
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.